A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Perquè hem portat dues setmanes. Qui no li agrada el mal temps, segur que no s'ho haurà passat bé, però per guardar pel que ens ve per endavant, doncs probablement són dues setmanes molt bones. Xavier Roget, bon dia.
Molt bon dia, molt bon i mullat dia.
Molt bon i mullat dia, exacte, la responsable de l'àrea occidental dels parcs de la Diputació, que doncs recuperem aquest espai per parlar del parc del Garraf, un parc del Garraf que fa doncs 15 dies estava nevat.
Sí, home, això no és una cosa freqüent, oi? I sempre és una imatge molt curiosa de veure el Garraf a la vora del mar emblanquinat o blanc. Però sí, va nevar. És una cosa que, malgrat estranya, com dèiem, de tant en tant succeeix, no? Cada 3 o 4 anys hi ha alguna nevadeta. I afortunadament, malgrat alguns problemes, sobretot en el sector més nord del parc, cap a la zona de Begues, també en l'accés principal del ratpenat cap a dalt a la pleta, va quedar doncs tallat durant una bona estona. Però bueno, afortunadament
les rampes aquelles són massa fortes,
és molta pendent. Però bueno, jo diguem que els protocols de prevenció van funcionar correctament. La nevada era més a més prevista, amb la qual totes les activacions eren previstes, i ràpidament, en poques hores, es va reobrir la pista i no va haver-hi més inconvenient.
També hi ha sal pel Garraf?
Sí. Tots aquests protocols, en el cas de... Bé, suposo que la gent és més conscient de que pels incendis forestals el parc disposa del seu protocol, però també per a altres situacions d'emergència igualment. No? En aquest sentit, hi havia la previsió d'un maquinista, les dotacions de sal, per tal de fer possible no solament que el fet de que els visitants poguessin entrar i moure's per al territori, sinó també perquè dintre del parc hi viu gent. Això no ho hem d'oblidar. Hi ha residents en el territori.
Doncs, s'ha de garantir la mobilitat, la sortida d'emergències, i
lògicament,
si fos necessari. Per tant, doncs, encara que no és una situació doncs de risc com la que podria representar un incendi, una situació doncs d'elevat risc d'incendi, doncs sí que s'ha de tenir prevista la contingència.
Està clar, això és.
I això sí, puja molta gent, oi, quan neva?
Bé, clar, normalment, mireu, fins i tot el Montseny, potser, que és una zona on durant l'hivern és més freqüent que hi hagi nevades, per la proximitat d'aquests espais naturals protegits a l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè estan tots al voltant d'aquesta àrea metropolitana, quan hi ha nevades, que a més al nostre país, si no és el Pirineu, sempre són una cosa molt vistosa, per infreqüent, com diem, no?, tota l'estona, doncs, i en l'apartat del temps, no?, de la previsió meteorològica, surten totes aquelles fotografies meravelloses, la gent es dispara i se'n va cap allà, i és lògic, i és raonable, i així ho vivim, però hem de recordar que per la gent que està tenint cura d'això, doncs és un problema.
És una feina, oi?
Sí, perquè es col·lapsen les carreteres, els cotxes a vegades es queden sense poder-se moure, hi ha problemes de seguretat, etcètera. Bueno, coses raonables que intenten evitar-se o subsanar-se en la mesura del possible, perquè això no passi d'aquí.
Res va passar excepcional. Em sembla que es va haver de tallar la carretera de Begues alguna estona.
Sí. La carretera de Begues, que és just al límit del parc, va quedar tallada durant unes quantes hores, però això ja, diguéssim, el que és el trànsit sobre aquella carretera ja no depèn de les nostres competències, n'estem al cas. Evidentment, en aquest moment en vam estar al cas, però bé, es va subsanar.
I ara, encara abans de parlar d'alguns esdeveniments que hi ha hagut o que hi hauran durant les properes setmanes, una cosa que hi ha molta gent que l'espera any rere any, i és l'Àliga. Però clar, aquest any l'Àliga de moment encara no es pot seguir a través dels nius. Sí que es pot seguir l'evolució d'aquests nius a través del blog que la gent del parc porta ja des de fa un temps, a través de la mateixa web del parc del Garraf. podem dir que es va activar tot plegat, tot l'operatiu, diguem, dels nius i de la cria de l'àliga perdiguera, el 18 de febrer, on es va informar que tot plegat havia començat amb regularitat i que, bé, hi ha els dos nius que són els controlats, una, la parella del niu A, la parella del niu B. A partir d'aquí, doncs, les parelles s'han anat fent un seguiment de l'evolució d'aquestes parelles i finalment hi ha hagut posta. De fet, el niu A ja va bé la primera de les postes, l'última de les entrades del bloc data d'ahir mateix, ahir dia 5 de març, el niu A, el mascle realitza relleus a la femella en la incubació, fet habitual i bo després de la posta, mentre les àligues del niu B segueixen anant i venint al niu. Durant tots els anys en què les càmeres han captat el procés de nidificació, la parella d'àligues del niu B sempre ha fet les postes d'ous uns dies més tard que la parella del niu A. Recordeu que en la punta del bloc d'ahir podeu veure el vídeo del moment en què la femella del niu A pon el primer ou. És molt probable que en els propers dies pongui el segon ou. Per tant, doncs, no ha acabat encara aquesta posta del niu A. No hi ha imatges en directe, hi ha el vídeo, per tant, qui vulgui veure el moment de la posta, que va tenir lloc fa un parell de dies, el 4 de març, doncs ho pot consultar a través de la web del parc, però de moment encara no hi ha imatges.
No, de moment encara no hi ha imatges. Recordeu que, ara ho expliquem, Recordeu que aquest, el projecte de seguiment de l'àliga cuabarrada és un projecte que va començar ja fa molts anys. L'àliga cuabarrada és una espècie amenaçada, de la qual n'hi ha poques parelles a Europa. El Parc de la Garrafa és un dels espais importants on s'assenta aquesta espècie en el territori de Catalunya, i per tant, com que en el fons per nosaltres representa un dels termòmetres importants de salut del territori i per la pròpia idiosincràsia de l'espècie, que com dèiem està amenaçada, és d'una importància estratègica seguir-la i veure com evolucionen les postes de cada any. Fa ja alguns anys el que únicament era un projecte científic i per tant d'interès naturalístic, es va creure també interessant tota la informació que es disposava, i a partir d'aquí les pròpies imatges de les postes i de l'evolució de les postes i del naixement de les cries, de l'evolució de l'estat de salut dels polls, es va creure interessant també donar-hi un cert aspecte d'interès pedagògic i social en el projecte, i va néixer, doncs, com ara comentaves, la possibilitat de disposar d'aquesta informació no solament a la web, sinó després, més endavant, fins i tot va ser possible fer-ho en directe, a través del mateix internet, i fins i tot durant la nit, amb les imatges nocturnes. Posar això a la xarxa en directe té un cost important, i aquest cost s'ha pogut, durant tots aquests anys, finançar el 100% a través d'un conveni amb AENA, amb Aviació Civil de l'Estat espanyol. Bé, AENA tots aquests anys ha fet possible aquest projecte pedagògic, i de moment això s'ha acabat. AENA ens va comentar, doncs, que ja no tenia aquesta disponibilitat econòmica per seguir recolzant aquesta part del projecte, i bé, en aquests moments nosaltres estem buscant nou finançament, perquè directament en principi no podem destinar els recursos que tenim i que són limitats a aquest projecte, malgrat que ens entusiasma. Com bé deies, les imatges seguiran disponibles, evidentment no en directe, però seguiran disponibles. En directe ho podrem veure des de la pròpia oficina del parc a la Pleta, això sí, però per poder-los penjar en directe a internet, de moment aquest cost no el podem assumir. Si trobem finançament, ho farem immediatament, i si no el trobem, doncs ho haurem de fer-ho més endavant. Però, bueno, allò, seguim buscant.
Òbviament no és de les prioritats pressupostàries ni del parc, ni
en aquests moments ens sap molt de greu, perquè sabem que a més és un projecte que se segueix molt, no solament aquí a nivell local, sinó també a nivell internacional, i per tant, com et deia, seguirem buscant mecanismes per finançar la disponibilitat d'imatges en directe, però evidentment el nucli del projecte segueix, és a dir, el seguiment de l'àliga, que és per nosaltres, enteneu, el més important, això seguirà, evidentment. La disponibilitat d'imatges, encara que no sigui en directe, segueix. Aquestes imatges s'iran dipositant.
Per tant, el que no hi ha és la transmissió en directe a través d'internet, però la captació d'imatges i la transmissió de les mateixes a la pleta.
Està clar.
I per tant, doncs, que els visitants de la pleta podran veure el niu en directe igualment.
Sí.
Això continuarà existint, perquè és la part, diguem, científica del projecte. Després són els mateixos científics els que acaben analitzant.
Sí. El problema d'això és el cost de l'operadora telefònica que té per nosaltres i que per ens cobra per poder obrir això en directe a través d'internet al món mundial. Això té un cost perquè les imatges pesen molt i la capacitat d'entrar a observar moltes persones simultàniament en el mateix temps en qualsevol punt del món.
De fet, fins i tot, si no recordo malament, havies d'estar un temps, però aleshores havies de refrescar o havies de sortir i tornar a entrar per evitar, doncs, que la gent
que es col·lapsés o que clar, perquè hi havia gent que potser entrava,
ho deixava
obert de fons com a pantalla per anar veient de tant en tant, però això està col·lapsant la capacitat d'altres. I això té un cost, i que no és un cost petit, i evidentment aquesta part del projecte que ens entusiasma i que és fantàstica, fins que no tornem a recuperar la capacitat econòmica per poder pagar a l'operador telefònic, doncs no la podrem oferir.
D'acord. Esperem d'aquí a 2 mesos, quan vingui a Santa Llacuna, doncs poder
donar-nos novetats.
Més que donar novetats, perquè entenem que les novetats ja les podrem o les hauríem de tenir abans, però com a mínim doncs poder certificar que això s'ha pogut arranjar i que per tant doncs hi ha hagut imatges.
Tant de bo.
Anem a parlar del passat i anem a parlar del futur.
Vinga.
El passat, el desembre es va acabar la celebració del 25è aniversari del parc.
Sí, ens hem fet grans tots plegats. Sí, el parc compleix 25 anys i això ho vam voler doncs compartir amb totes aquelles, a banda dels ajuntaments del territori, amb totes les entitats que de fet ho fan possible i participen en el dia a dia a través de la comissió consultiva del propi parc, de tantes i tantes, a banda d'entitats, doncs, persones que hi han dedicat hores. Vam fer un repàs, recordem a les persones que ens escolten, que es van celebrar 2 jornades, una d'elles a Vilanova i l'altra a Gavà, com a seus dels 2 centres de documentació del parc, on es van repassar i poder expressar des de diferents òptiques no solament la història, sinó una mica la visió del que ha de ser, del que pot ser el futur d'aquest espai natural protegit. Fins i tot comptant amb la participació del president de la Federació Catalana de Parcs, amb el qual hi tenim, com sabreu, un conveni de col·laboració ja des del 2004, si no m'equivoco, gairebé 9 anys, amb la participació de representants de l'obra cultural catalana a l'Alguer, amb el qual també tenim projectes de col·laboració, i des de, com deia, diferents entitats de diferents àmbits, excursionistes, ecologistes, culturals, etc. Penso que va ser molt profitós. Es va poder comunicar el valor d'aquesta experiència de gestió i de col·laboració en la gestió, tot i que, evidentment, doncs, cadascú ho expressa des de la seva vivència, amb la llibertat d'expressió que afortunadament encara tenim, i sobretot jo diria que si n'hem de sintetitzar alguna cosa és que respecte al futur es visualitzava o es podia detectar de les diferents intervencions la necessitat de seguir aprofundint en aquesta participació de tothom, per part de tothom, de totes les entitats i institucions, per seguir donant el valor que mereix la bona gestió del territori. Si no passa per aquesta participació amb la que des del seu inici s'ha posat a sobre la taula, és difícil que un territori com és un parc natural pugui tirar endavant els objectius pels quals es va crear. Hem de pensar sempre que un espai natural protegit no pot ser simplement una postal bonica que potser també ho és i està bé que ho sigui, però sobretot el que ha de ser és un espai de trobada social per estirar el carro, perquè tingui valor i produeixi els fruits d'aquesta col·laboració, no solament en la conservació d'aquest patrimoni, sinó també en el seu millor ús social possible i en generar propostes de desenvolupament per la societat. Si no hi ha aquestes altres dos aspectes, la conservació pot quedar com una mena de congelador. I això no és només l'única visió o filosofia de la gestió d'un espai com aquests.
25 anys és un moment per aturar-se, mirar enrere i sobretot mirar endavant també. Què ha de en què canvia la gestió d'un espai natural respecte de, o sigui, actualment, el 2013, respecte del que era la gestió d'un espai natural el 1987? És a dir, què ha canviat i què obliga això a canviar en el model que es porta a terme en la gestió d'un espai natural?
La visió que entenen no solament les institucions, sinó també les entitats. És a dir, jo diria que en el recorregut d'aquests 25 anys, en el cas del Garraf, perquè estem aquí i estem parlant del Garraf, el que segurament millor ha evolucionat és la visió del paper, del rol del parc. Evidentment, si ens anéssim a l'any 87, la màxima preocupació era evitar que un territori que tenia molt valor des del punt de vista ecològic seguís degenerant davant de riscos enormes que patia, com són els incendis forestals, urbanització poc controlada, explotacions mineres, línies d'alta tensió, usos no regulats, coses que podien fer pensar que o aquí hi fem alguna cosa, o això d'aquí a 25 anys com estarà? Què en serà d'això? Avui en dia la preocupació, com sempre ha de ser, per seguir governant, gestionant un territori, no desapareix. No és que diguem, mira, doncs ara els incendis forestals ja no cal patir, com que ja hem fet coses durant 25 anys, ja podem parar. No, evidentment que no. Però hi ha una experiència acumulada per tal de saber com podem anar mantenint, sempre m'ha de l'expressió, la brasa, i mai més ben dit parlant d'incendis, no? És a dir, d'acord que hem de mantenir aquesta brasa de gestió, si em permeteu aquesta expressió. O com si parlem d'explotacions mineres, doncs evidentment ja hi ha convenis que determinaven la finalització i aquest any ja han finalitzat a l'1 de gener, doncs, algunes d'elles la seva activitat minera explotadora. És a dir, tot això ha canviat molt des de fa 25 anys ara. Però l'aposta i l'incentiu de la qualitat i quantitat de gestió d'ús públic, d'ús pedagògic, de models econòmics i de que això no només ho fa la institució que en aquest cas, o les institucions que en aquest cas gestionen el parc, sinó que es fa sobretot de la mà de la societat. És a dir, seria impensable parlar dels programes pedagògics, dels itineraris, de l'oferta que fan els equipaments, dels serveis que fan avui dia les webs del parc i els Facebooks i la comunicació. Tot això, tot aquest volum de coses i la qualitat en el que s'està fent seria impensable si no s'hagués plantejat i executat en col·laboració amb, de la mà d'entitats que gestionen a través de concessions, d'acords, de convenis. Tot això seria impensable. Jo diria que el camí que s'ha fet és molt important, i quan a vegades ens veiem, ens donem compte de com ens veuen des de fora altres gestors del parc, això ho hem dit alguna ocasió, diem, doncs, home, déu-n'hi-do, sí que s'han fet moltes coses, i això no ens ha de permetre veure'ns molt macos i dir, oh, que bé, i parar. no, no, el camí és, uau, ens queda molt per fer, segurament hi ha moltes coses que encara són insuficients, estem en un context a més econòmic dificilíssim, però tu, endavant i trons. Parlàvem de la prevenció d'incendis forestals, doncs s'ha aconseguit no solament explicar, fer entendre la importància de mantenir l'esforç en la prevenció d'incendis, perquè si se'ns crema tot el garraf, la feina feta, una part de la feina feta durant tots aquests anys aniria en orris. I per tant no podem deixar de treballar en això, i es seguirà mantenint el mateix esforç econòmic en el garraf un any més, però d'altra banda no només això, sinó que seguirem millorant i ampliant tots els protocols, col·laboracions. Penseu que avui dia cada setmana hi ha una reunió de coordinació amb tots els operatius que treballen en prevenció d'incendis durant la campanya de l'estiu. Cada setmana hi ha una reunió tècnica per valorar estat de la meteorologia, riscos, situacions. Això fa 25 anys no era així. I això dona resultats que no garanteixen que no hi hagi cap incendi, això potser no ho veurem mai, però sí que donen una millor resposta si hi ha un conat d'incendi. Però tot això no fora tampoc possible si no aconseguíssim la consciència social, la col·laboració de tantes entitats, de tantes persones, de tants equipaments, que estan com una gota malaia en cada moment comunicant la importància de que el territori no es cremi, i per tant evitant situacions de risc i canviant comportaments culturals. Fa 25 anys tu pujaves a la muntanya i veies gent fent la costellada allà a terra. Avui dia això és gairebé impensable, inimaginable. Sí que han canviat moltes coses. No sé, jo potser espero més preguntes teves o més comentaris, perquè potser parlo massa.
No, però diguem, i ara faré una pregunta gairebé de ciència-ficció, però ha fet l'exercici en Xavier Roget de pensar com hauria acabat aquest territori, o com seria aquest territori, si no hi hagués hagut una gestió?
Doncs sí, però aquesta pregunta, i te la respondré, no em vaig d'escola, fes-te-la tu mateix o qualsevol persona que ens escolti sobre qualsevol altre territori. Si quan en un territori, si en una cosa no hi ha projecte, què passa? Doncs vés a saber, però difícilment les coses anirien bé, o seria una casualitat que anessin bé, seria una loteria que anessin bé. En principi, un servidor no creu en la sort divina sobre les coses, sinó que creu en la feina. I per tant, si això em permeteu expressar-ho en qüestions d'una manera més tècnica, creu en un projecte. Que després el projecte aconsegueix el 100% dels objectius, doncs normalment no és així. Que en el projecte, en l'execució del projecte, no hi ha errors, no és així. Que sempre cal seguir examinant l'execució del projecte per veure els errors, tornar-los a corregir, tornar a refer el projecte, tornar-lo a millorar i seguir examinant el projecte per veure a on tornen a haver-hi errors, sempre és així. Però aquesta és la manera de gestionar una cosa. Si en el parc no hi hagués hagut projecte, i a més un projecte no només impulsat des d'una mena de cert superior que determina quina és la veritat, sinó un projecte a més força participat o molt participat, doncs què hauria passat? Doncs no ho sé, però jo no visualitzo una cosa fantàstica, eh? Visualitzo una muntanya en plena de construccions il·legals, visualitzo una muntanya segurament molt degenerada des del punt de vista ecològic, visualitzo unes masses forestals absolutament deteriorades, visualitzo camins impracticables, visualitzo cap ús social més que l'individual i no regulat. Vaja, visualitzo una cosa realment negativa, no? Vull dir, un aspecte que fins i tot, si voleu, des del punt de vista econòmic, i estem a Montsitges, que és una vila d'interès turístic important, una muntanya al darrere de Sitges poc atractiva des del punt de vista turístic. També, si volem fer una transposició a aspectes econòmics interessants, no?
No, de tota manera, Xavier, Sitges no ven tampoc gaire a la muntanya, eh?
Potser no, estem d'acord, Joan, i potser ho podria fer més, i potser ho hauria de fer més, i potser ho hauria de fer més des d'un punt de vista de l'interès que té, o que pot tenir, jo entenc que té, aquest territori, i d'una manera concertada, coordinada i regulada, no indiscriminadament, evidentment, perquè si no ens anem al caos una altra vegada. Però des d'aquest punt de vista s'estan fent passos. Mireu el parc a taula, del qual alguna vegada n'hem parlat, les rutes enogastronòmiques, les passejades, són propostes per incentivar un interès, a més, concertat, un interès transversal, parlat, acordat, d'actors econòmics en el parc, però fets amb el parc, de la mà del parc. Mireu, ara, per exemple, doncs, ahir mateix ens confirmava la seva participació un restaurant de Sitges en el programa, el restaurant Gaudí Garraf, que està a les costes del Garraf. Hem passat d'uns orígens, el Parc a Taula va néixer en el Garraf fa 10 anys, estem actualment en l'ordre de les 185 empreses. Són 185 empreses que creuen que col·laborar amb el parc és interessant des del seu punt de vista, des del seu interès com a empresa i per tant econòmic, és molt interessant. L'any passat vam començar, però, a ofertar en aquestes empreses formació permanent de coneixements del parc per donar un valor afegit dels seus serveis als seus clients. 10 empreses ja han superat aquesta formació permanent i se'ls ha atorgat la condició de punt d'informació col·laborador del parc. Això és molt interessant. És un granet de sorra que va creixent, però que l'oferta de serveis, en aquest sentit, agroalimentaris, de restauració, però al final turístics, econòmics, d'aquestes empreses, estan vinculats íntimament a la visió de conservar el territori, d'estimar el territori, de no entendre la seva feina si no és amb un vincle i amb una estima pel territori. Això és importantíssim. I fa 25 anys, si em permets tornar a la pregunta d'abans, això era gairebé impensable. Gairebé ni havia passat per la cap de moltíssimes persones.
D'aquí 2 mesos aquesta pregunta probablement li reformularem amb en Santi Llacuna, però en qualsevol cas, com en Xavier Roget també ho ha apuntat, també li fem amb ell. A l'1 de gener es va acabar la concessió, si no m'equivoco, d'una pedrera, no sé si d'una o de dues, però bé, ara parlo de memòria, però com a mínim d'una sí. Què passa amb les pedreres quan tanquen?
Què passa amb les pedreres quan tanquen? Que han de...
Perquè ara faig res, un parèntesi. Les pedreres són fora parc, oi?
No.
No.
No, no.
Són dintre parc.
Sí.
D'acord.
Recordeu que fem una petita síntesi mínima de història. Quan es crea el parc del Garraf, voluntàriament, com una decisió política, les pedreres s'inclouen en el parc. Per tant, les pedreres estan dintre del parc.
Amb un període de concessió?
Voluntàriament, el parc decideix que l'àmbit d'aquest espai natural protegit abraci aquests espais, aquests territoris explotats. La norma del parc, la normativa del parc, la llei del parc, els defineix aquesta activitat com a impossible, com una activitat contradictòria, contrària, absolutament contrària. I un pensa, doncs per què els va agafar? Si en el mateix moment que els abraçava aquest territori, l'incorporava, estava dient que era absolutament contrari, per poder col·laborar i determinar que havien d'acabar. Perquè si les pedreres estiguessin fora del parc, què n'hauria de dir el parc de les pedreres? Res, estan fora, li podrien no agradar o agradar, però no em podia dir res legalment. Per tant, primera idea, els va abraçar voluntàriament, com ho va fer amb els abocadors o com ho va fer amb altres coses. Un cop a dintre, el parc pot intervenir juntament amb l'Ajuntament, que ho podia fer sempre, juntament amb la Generalitat, Medi Ambient, en aquell moment, que ho podia fer sempre, perquè era la seva competència, intenten determinar el final d'aquesta activitat, donat que el parc deia que aquesta activitat era absolutament incompatible amb la protecció d'aquest espai. I es determinen finalment amb uns acords i convenis el final de l'activitat.
M'aturo aquí un momentet, Xavier. La data de caducitat o de tancament de les pedreres és posterior a l'inici del parc? Pregunto.
Sí.
Sí, sí. És a dir, els convenis de tancament de les pedreres que ja afecta alguna de les instal·lacions...
Sí, que ha començat a afectar el dia 1 de gener amb algunes d'aquestes activitats.
Va ser posterior a la posada en funcionament del parc.
Sí, el parc neix l'any 87. Sí, l'any a finals del 86, es publica als inicis del 87, i els anys 90, després de pleits contenciosos, denúncies, no penseu que això és un camí de roses, evidentment, finalment s'acorda a través d'un conveni, a través d'un contracte, a través d'un acord, la finalització d'aquesta activitat, des del punt de vista de l'espai afectat i del temps que es podia afectar aquest espai. Perquè al principi, l'any 87, de fet, no hi havia ni data límit ni espai límit concretat, el qual encara era més greu.
Més enllà de la propietat estricta
de la propietat o de la concessió, de la propietat o de la capacitat de fer activitat, encara que la propietat no fos aquesta, sinó que hi havia potser un contracte amb la propietat, etcètera, per poder explotar aquell territori. Les empreses acorden això, assignen un conveni, l'Ajuntament, en aquest cas de Sitges i Gavà, són dos ajuntaments que lògicament hi participen activament en aquests acords. Les empreses doncs comencen aquest 2013, en aquest cas dues d'elles, haver de finalitzar, i així ha estat la seva activitat, i evidentment els plans de restauració, és a dir, aquest territori després s'ha de reincorporar d'alguna manera, no es pot deixar estar i abandonar. Aquestes empreses tenen dipositats a la Generalitat de Catalunya unes fiances, una quantitat de diners, per si no fan front a la restauració que per llei han d'executar, respondre amb aquesta dotació econòmica, amb aquesta fiança d'alguna manera. Bé, aquest procés és el que irem monitoritzant, irem seguint, perquè així sigui, i en els anys em sembla que l'última activitat d'explotació minera prevista és el 2029, si no m'equivoco.
Sí, 28-29, sí, que deu ser un ilan. Que
sí,
deu ser la...
exactament, exactament. Ara us parlo de memòria, no vull equivocar-me. El 2030 aquí no hi ha d'haver-hi cap activitat i paulatinament aniran tancant en funció dels acords que es van anar tancant en cada una d'elles.
Per tant, les dues que han tancat, una em sembla que és EACSA i l'altra no recordo quina, EACSA i Montsolvent, deuen ser les dues primeres, no? Les dues que hi ha a la Cala Ginesca, per entendre'ns, la primera curva del Garraf. Aquestes dues, ja no hi ha d'haver activitat industrial en aquestes...
En algun cas, si no recordo malament i ho segueixo parlant de memòria, activitat d'explotació minera
no n'hi pot haver
en cap cas. El que en algun cas el que hi ha és el transport dels estocs cap a fora.
Correcte.
Que s'està produint i poca cosa més, i a partir d'ara en algun cas activitat de continuar la restauració.
La restauració.
Però res més.
Hi ha terminis per aquesta restauració?
Sí. Els que imposi, validi, el inspeccioni. No el mateix conveni, sinó la institució que té la competència per fer això, que és Generalitat de Catalunya.
Generalitat, d'acord. Doncs continuarem estirant del fil això d'aquí dos mesos, amb en Santi Llacuna, perquè de fet és un tema interessant. Dues de les cinc pedreres del terme municipal de Sitges van tancar fa un parell de mesos. Falten 10 minuts per arribar a les 11 i un altre dels temes, bé, ho ha apuntat en Xavier, quan parlàvem dels 25 anys, i és la presència de la gent de l'Alguer en aquesta celebració dels 25 anys del parc. I ens comentava abans de començar, en Xavier Roget, que amb l'Alguer doncs s'han obert noves projectes, noves propostes de futur. Quines són aquestes propostes?
Doncs mireu, en primer cas, la de primera, mantenir els acords de col·laboració per amb un patrimoni comú cultural com és la llengua catalana, mantenir els recitals de poesia que es venen fent a l'Alguer, que formen part del programa Poesia en els Parcs. En segon terme, seguir treballant per la col·laboració i l'intermediació amb la presència d'estudiants del programa Erasmus a l'Alguer, estudiants que venen de Barcelona, normalment de l'Escola Industrial d'Arts i Oficis, que fan estades professionals en l'àmbit de l'Alguer. És un tema molt interessant. De fet, us he de dir, això que no, ara que no ens escolta ningú, que un dels estudiants que l'any passat va fer la seva estada professional de 2 mesos del programa Erasmus s'ha casat amb una algueresa. Vull dir que això sí que és cooperació.
Va aprofitar l'estada.
Exacte. El tercer àmbit de col·laboració amb el qual estem treballant és en l'agermanament del Parc del Garraf i el Parc de Porto Conte. El Parc de Porto Conte és el parc que hi ha, el parc natural que hi ha a la ciutat de l'Alguer, i que si algú no ha tingut encara l'opció de veure'l i visitar-lo, el recomano, perquè és el Garraf posat a l'Alguer. És fantàstic, és un parc costaner meravellós.
És a dir, perquè ens fem l'efecte, com és l'Alguer?
L'Alguer és una petita ciutat.
Quants habitants té?
En l'illa de Sardenya.
Perquè ens fem
l'efecte,
però...
Ara m'has enganxat i no t'ho sabria dir, però de l'ordre de 25.000, 30.000...
Com Sitges.
Habitants. Sí, potser una miqueta més que Sitges.
D'acord.
Però també passa com a Sitges, que durant l'estiu també la població augmenta moltíssim, perquè és una ciutat turística. I a les afores de la ciutat de l'Alguer i sempre és un parc que està ben enganxat a la ciutat, però d'una naturalesa exuberant, d'un mar preciós. Hi ha tota aquesta part de Port del Conte, de Porto Conte.
Porto Conte, que
illa de Sardenya.
És un paisatge molt mediterrani, molt com el Garraf, no?
Absolutament, imagineu-vos el Garraf més forestat, amb més vegetació, amb un mar també esplèndid, sense urbanització en el seu interior. És un Garraf més salvatge, per entendre'ns, perquè no ha tingut la pressió d'una ciutat com Barcelona i la seva àrea d'influència.
43.000 habitants, ens diu l'Albert.
Veus? Mira, sí, doncs molt bé.
Sí, és una mica... El 2009 tenia 43.000 habitants.
Sí, no deu arribar a 50.000 habitants, una mica més,
més que Sitges.
Que Sitges. I un quart aspecte de col·laboració és el desenvolupament d'un grup de treball que fa un any, i de fet fa també 2 anys, es va crear l'embrió d'aquest grup de treball dels gestors d'espais naturals protegits de llengua catalana. I això es va fer a la Universitat d'Estiu de Prada de Conflent, aquí al sud de França, a la Catalunya Nord, en la que Alguer ha estat un gran promotor d'aquest grup de treball, i on es comencen a trobar els gestors dels espais naturals de l'illa de Sardenya, del sud de França, d'Andorra, de Catalunya, de Mallorca, de València. I és molt interessant que a través del patrimoni comú de la llengua catalana ens trobem diferents gestors d'espais per intercanviar experiències i promoure treballs conjunts, que després no oblideu que moltes vegades és la manera d'obtenir no solament coneixement per experiència d'altres, sinó també finançament europeu, transnacional.
Ara ens ha cridat això l'atenció, Xavier. La unió el compartir la mateixa llengua fa que també es comparteixin maneres de treballar, maneres de gestionar.
Evidentment la llengua és una cosa que uneix.
Els espais són diferents, Andorra tot és Pirineu, oi?
Sí. però estem en una conca mediterrània salvaguardant Andorra, que és una particularitat diferent des del punt de vista paisatgístic, climàtic, etc, però penseu que hi ha en aquesta conca mediterrània, que és una zona geogràfica del català,
majoritàriament
és així. En el cas d'Andorra, evidentment, hi hauran models de gestió de fluxos turístics pel tema de la hibernació, de la neu, del turisme vinculat a la neu. Tindran el seu, però evidentment no volem pas descartar el fet de que Andorra participi d'aquest grup.
Però la pregunta anava perquè si compartir llengua fa també compartir maneres de pensar, maneres d'actuar.
Sí, clar que sí, clar que és així. Sobretot és molt interessant, en aquest cas, el fet de que aquesta llengua comparteix 4 estats. Estem pensant en l'estat espanyol, l'estat italià, l'estat francès i l'estat andorrà. Vull dir que tenim una llengua comuna que comparteixen quatre estats, i això és molt important des del punt de vista europeu per fer valdre no solament aquest patrimoni cultural que forma part de la gestió de conservació del patrimoni que fem també des del Parc del Garraf, sinó també aquests altres tres estats que d'aquesta manera ho han de recollir, i això ens permet buscar fórmules de finançament europeu. Ara mateix estem treballant en fons FEDER per la recuperació de camins.
Encara existeixen els
fons FEDER? Encara existeixen els fons FEDER. I no us oblideu que els gestors d'un parc som com mestresses de casa. Busquem un duro a sota l'alfombra per preparar el sopar.
Doncs continuarem parlant d'aquests duros durant els propers mesos, aquesta gestió, aquesta relació amb l'Alguer. 43.000 habitants té l'Alguer, home, és gran.
Sí.
És una ciutat medieval molt bonica.
És una ciutat preciosa, preciosa, preciosa.
I el parc de Porta Conte és més gran que el Garraf? Gran
no,
d'extensió?
No, és més petit.
És més petit?
És més petit que el Garraf.
Més salvatge?
És més salvatge, però més petit. Però més petit, exactament.
Bueno, doncs una proposta per conèixer, si algú...
I tant.
Doncs en té ganes. Hem pogut anar rescatant. D'aquí poc comença el Parc a Taula, ja no hi hem arribat, oi?
El 17 de març, el 17 d'abril es presenta al Port de Barcelona...
D'acord.
El projecte del Parc del Parc a Taula d'aquest any 2013.
I abans, el 15 de març, prenguin nota, prohibició de fer foc al bosc.
Vinga.
Aprofitem la setmana que ve, prohibició de fer foc al bosc, sota cap circumstància.
I el 17 de març, el diumenge 17 de març, us esperem a Vallgrassa. Es presenta una exposició col·lectiva fantàstica i meravellosa, i ens acompanya un celler del Parc a Taula, Grau d'Òria, amb un cava fantàstic.
Doncs convit que queda sobre la taula, Xavier Roget, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I fins la propera, i a tots vostès també. Ho deixem aquí, ara notícies amb la xarxa, i després més coses. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.